Són les 10 del matí. Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Estimats Reis Mags, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Més de 100 anys, 5 generacions, tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits UAC, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'una de les fàbriques més antigues de Catalunya. I ara també UAC us ofereix dos plats típics de les festes, el caldo de Nadal i els canelons de pollastre de pagès. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas de sal. Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Com sempre, en primer lloc, us oferim un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, una càpsula de conscienciació dels pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, la galeria dels experts, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui, amb l'Alfons Pera, tècnic de camp de l'Associació Conservacionista Trenca, amb qui parlarem d'un nou projecte de detecció d'espècies amenaçades que es fa amb la col·laboració de gossos. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Dotzena temporada, la veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel. Comencem amb notícies i ho fem amb una iniciativa molt interessant per poder fer-la nostra. regidor de la ciutat de Nova York ha presentat un projecte de llei pioner que permetria als treballadors d'utilitzar dies de baixa laboral per poder atendre les necessitats dels seus animalons quan necessitin algun tipus de tractament veterinari. Per exemple, per a intervencions quirúrgiques, malalties o bé visites de control. Una iniciativa que pretén que reconegui el vincle que existeix entre el benestar i la salut dels animals de companyia i la dels seus posseïdors. El regidor explica i argumenta que als Estats Units més del 66% de les famílies conviuen amb algun animal de companyia i que actualment cap altra ciutat no contempla una normativa semblant com la que ara s'ha proposat. Hi ha, però, un cas, el municipi d'Emeryville, a dins l'estat de Califòrnia, en què els treballadors poden emprar dies de baixa laboral per tal d'atendre, sols en cas de malaltia, aquells gossos d'assistència o de treball. També algunes empreses, d'altra banda, han optat per implementar de manera voluntària regulacions similars. Més enllà, la proposta de llei presentada a Nova York vol que s'inclogui a tots els animals de companyia, sense especificar espècies ni funcions que realitzen. Han sortit ja detractors que han criticat que la mesura implicaria un cost per les empreses. La proposta, tanmateix, compta amb suport de regidors de la ciutat i d'entitats de defensa dels animals. Insisteixen en l'impacte positiu d'aquesta llei, que evitaria abandonaments, propiciaria la tinença responsable i alleugeria la pressió i saturació que viuen moltes protectores. A Europa no existeix per ara cap regulació semblant en l'àmbit laboral, tot i que ja han sorgit certs casos que poden ser un precedent. L'any 2017, a Itàlia, una treballadora va aconseguir 2 dies de baixa per a poder tenir cura del seu gos malalt. Una possibilitat que no ha arribat encara al Congrés dels Diputats. Experts en legislació laboral han dut a terme un estudi on es planteja que aquest tipus de permisos no s'han de considerar una extravagància, sinó una extensió lògica del benestar dels animals, com reconeix precisament la Llei Estatal de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals. Mentre es felicita un projecte a Mataró, continua un cop més aturada la construcció del nou centre d'animals de companyia de Barcelona. La construcció del nou centre d'atenció per animals de companyia a la ciutat de Mataró, a la comarca del Maresme, ja està inclòs al pressupost municipal de l'any vinent. L'Ajuntament contemplava l'actuació d'ençà de 2023, moment en què va aprovar el projecte per aquest nou equipament. Marta Moya, regidora de Tinença Responsable i Benestar Animal al Consistori, ha explicat que està previst que aquest complex s'inauguri el gener de 2026. S'ubicarà al carrer Galícia, a pocs metres d'on hi havia l'antiga gossera, tancada l'any 2016 per no complir normativa ni condicions adequades, tant pels animals com també pels treballadors. Si es compleixen els terminis de les obres, hauran passat uns 10 anys des que es va fer tancar aquest centre fins que s'obri aquest de nou. En aquest temps, de forma provisional, els animals abandonats s'han acollit al refugi de Cal Piler. El nou centre comptarà amb 80 boxs d'uns 8 metres quadrats de superfície, amb capacitat per a 2 gossos o per a 4 de més petits. Cada box tindrà una part per a xupluc, coberta, i una altra a l'aire lliure. Al seu dia, el tancament de la gossera municipal va generar certa polèmica veïnal, ja que va anunciar-se que el servei es traslladava cap al centre d'acollida d'Argentona. Comportava aquest fet que Mataró es quedava orfe d'un equipament d'aquest estil. La pressió dels ciutadans, no obstant, va aconseguir recopilar 15.000 signatures en contra de la proposta, que al final van fer canviar d'inclinació al govern municipal. Fou llavors quan l'Ajuntament es va comprometre a impulsar aquest projecte de construcció d'un nou centre d'acollida, que ja serà ben aviat tota una realitat. És una bona notícia que demostra l'interès de Mataró per tenir cura dels animalons abandonats, un fet que contrasta amb la demanda de les entitats animalistes, com fa l'ADA ja fa temps a l'Ajuntament de Barcelona perquè construeixi un nou centre d'acollida, un complex digne per als animals i que pugui estar en consonància amb l'envergadura de la ciutat, condicions que no compleixen les actuals instal·lacions. Es tracta d'una demanda que s'ha estat sol·licitant des de l'any 1997, quan anava a iniciar-se finalment l'edificació del nou centre d'acollida, d'EPANA, l'entitat ecologista, va impedir el procediment tot al·legant que l'indret escollit no era adient per motius de caràcter ambiental. L'organització va aconseguir d'aquesta forma aturar cautelarment les obres del nou centre que havia de situar-se als marges de Collserola, a cavall de Barcelona, i de Montcada i Reixac, i que comptava amb l'acord previ de tots dos ajuntaments. L'ADA, en un comunicat recollit per diferents mitjans, va expressar el seu rotund i evident disgust perquè després de tant de temps i superats a tots els tràmits administratius, urbanístics i ambientals per la ubicació del nou centre fos considerat per l'entitat de Pana com un greuge per l'entorn. Mentrestant, i a l'espera que resolgui la suspensió cautelar, els diversos animalons hauran de continuar patint les negatives conseqüències que es podrien allargar nombrosos anys. Més coses, Badalona avança definitivament davant del canvi climàtic amb els seus parcs, que inclouen els animalons. Badalona tindrà molt aviat la primera gran àrea d'esbarjo per a gossos que es construeix a la ciutat. El lloc escollit serà el parc del Torrent de la Font i del Turó de l'Enric, un espai que, per les seves dimensions, permetrà que es destini una àmplia superfície a cobrir les necessitats d'esbarjo per als cànids i que alhora impulsarà una millora en la convivència entre els animals i la resta d'usuaris d'aquest parc. Les obres, segons ha informat l'Ajuntament, començaran ja aquest mes de desembre i està previst que s'acabin en 3 mesos. L'àrea tindrà una superfície de 2.170 metres quadrats i estarà delimitada per una tanca de fusta. I l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el seu centre d'acollida, el CAC, incentiva l'adopció i el bon tracte dels animalons. Aquest mes de desembre, l'Ajuntament de Barcelona, a través del CAC, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia, fa una crida per incentivar les adopcions dels animals que hi romanen. L'objectiu és fomentar la reflexió per adoptar un animaló com a primera opció en el moment que es vulgui incorporar un nou membre a la família i impulsar també una tinença responsable i compromesa que garanteixi que els animals adoptats podran tenir una vida plena. L'adopció és un acte de responsabilitat i solidaritat gratificant, tant per aquell qui adopta com també per l'animal adoptat. Els animals no són joguines, són éssers vius i sensibles que necessiten rebre afecte i atencions durant tota la seva vida per part dels seus posseïdors. Des del centre recorda que cada any es localitzen als carrers de Barcelona més de 2.000 animals de companyia perduts i abandonats, una xifra que s'ha incrementat els darrers anys notablement. Actualment, el CAC acull un nombre molt alt d'animals que esperen una nova llar. La mitjana és de 229 gossos i 99 gats. A part d'incentivar les adopcions, el CAC fa anys que promou cases d'acollida per aquells gossos i gats que per l'edat o per les seves patologies ja no poden ser adoptats. Un exemple de generositat de les famílies que són les acollidores. Per a més informació sobre les adopcions, podeu trucar al telèfon 93-413-2199, 93-413-2199, o bé contactar amb el CAC per correu adopcionscaacb@bcn.cat, adopcionscaacb@bcn.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que al nostre planeta hi viuen més de 200 espècies d'esquirols? De forma genèrica, se'ls identifica com esquirols de terra, dels arbres i els voladors. El més petit és l'esquirol pigmé africana, que mida des del nas fins a la cua només 13 centímetres, en contrast amb l'esquirol gegant hindú, que arriba a quasi un metre de llargada. Els anomenats esquirols voladors, que aprofiten els forats dels arbres per fer els seus nius, fan vida nocturna. La seva cua és plana i han desenvolupat una membrana que es desplega com un paraigües per tal de poder planejar i desplaçar-se entre els arbres cobrint distàncies de més de 46 metres volant. Com a d'altres rosegadors, les quatre dents frontals dels esquirols no paren mai de créixer. D'aquests simpàtics i espavilats animals es diu que són capaços de distingir si són parents només mirant-se. Les seves galtes, quan fan acopir del menjar, poden arribar a dilatar-se i augmentar de mida fins a 3 vegades el volum del seu propi cap. tenen molt bona vista i agilitat per trepar, moure's i bellugar-se a gran velocitat. Al nostre continent, els més coneguts són els anomenats esquirols dels arbres. Es troben distribuïts pràcticament per tota la península. Antigament, i donada l'abundància d'arbres, es deia que un esquirol era capaç de creuar tota la península ibèrica saltant d'arbre en arbre sense tocar mai el terra. Els esquirols són uns magnífics repobladors de boscos gràcies al seu costum d'enterrar fruits i llavors a la tardor per poder consumir-los a l'hivern. Moltes d'aquestes llavors queden oblidades, possibilitant que germinin i creixin nous arbres i arbustos. I per aquest motiu també se'ls anomena els plantadors d'arbres. Recordem que la interconnexió entre els animals i la natura sempre esdevé una important tasca per la conservació del planeta.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Rodrigo González, pastor de cabres a Villalba de la Sierra, Cuenca, exemplifica com tractar amb respecte i llibertat als animals beneficia de retruc al medi ambient.
Me llamo Rodrigo González Garrido, vivo en Villalba de la Sierra, que es un pueblo chiquitito de unos 400 y pico habitantes de Cuenca. Está a la entrada del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y tengo un rebaño de unas 250 cabras en extensivo con las que hago leche, o sea, hago con la leche de las cabras hago distintos tipos de quesos y algún yogur, y la empresa se llama La Cabra Tira al Monte. Mi objetivo principal es el bienestar de los animales, que las cabras estén como cabras, vivan como cabras, salgan todos los días al campo, se relacionen entre ellas, el bienestar medioambiental también, al ser de ganadería extensiva, que aporta muchas cosas buenas, productos de calidad, tanto la carne como los lácteos, y luego un bienestar también para mi trabajador y para mí, o sea, es lo principal, esas tres cosas. También una cosa importante, que yo a las cabras no les doy antiparasitarios, las ivermectinas que les limpian, pero a la vez todo animal escarabajo de estos peloteros, los que se alimentan de las heces, si les has puesto eso a las cabras se mueren. Esos insectos son principalmente importantes para meter la materia orgánica dentro del suelo, porque lo que hacen es cogen las cagarrutas, hacen bolitas, las entierran en el suelo y eso lo mezclan e integran la materia orgánica en el suelo. Hacen que mejorar por la permeabilidad y las características del suelo. Si matamos todos esos animales, al final las cagarrutas se quedan en la superficie, no se integran en el suelo y no se hace el ciclo completo.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvolguts amics i amigues, estimats animalons. Podem perdre l'oportunitat de recordar a un català universal. El Pau Casals amb el seu oratori El Pessebre i el poema de Joan Alavedra. Hem fet un recull perquè la seva durada és molt llarga. Escoltem les paraules del mestre.
L'oratori que he compost sobre el poema del meu amic Joan Alavedra és el missatge de pau que jo presento al món. està escrit amb emoció i humilitat. S'ha donat davant de tota mena de públics a Amèrica i a Europa. I si Déu vol, el portaré encara a molts països del món. La fervorosa acollida que obté per tot arreu em demostra una vegada més que en art, com en la vida, tots els homes, siguin d'on siguin, comprenen el llenguatge que surt del cor.
Aquest all es titula El bou de l'estable. El poema de Joan Alavedra digué:
he passat la nit batllant, encongit, amb el cor petit i les banyes moixes, i feia un mugir ben dolç, per si així podia blanir les meves angoixes. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. Quins cants tan vells, com eixams d'ocells, refilant tots ells amb la veu més fina. He vist el vedell, que és molt blanc de pell i encara no camina, però fa una claror, un resplendor que tot ho il·lumina. Al cor de la nit, la llum ha sortit en una establia. Em miro el rastell, l'alfals i aquell vell que tot s'hi entendria. I pel respirall, la nit, com va avall i al néixer del dia.
En Pau Casals, el juny de 1972, dirigia l'orquestra i els cors del Festival Casals a Puerto Rico.
Quina nit d'encants, d'estels rutilants i de vols d'infants i d'aura divina. I quin cant tan bells com de xams d'ocells refilen tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants, d'estels rutilants, de vols flamejants i d'aura divina. Quin cant tan bes com de xams d'ocells refilen tots ells amb la veu més fina. Quina nit d'encants d'estes
Espinol, la nit com fa fort i el néixer del dia.
Som ja a l'equador d'aquest programa, un dissabte més aquí a la Veu dels Animals i la Natura, i és temps per tenir una conversa una mica més relaxada amb alguna associació, personatge, activitat relacionada amb els animals i la natura, com sempre, el nom del nostre programa. Avui parlem de la Fundació Trenca i parlem especialment d'un projecte en col·laboració amb gossos que serveix també per detectar i per monitoritzar espècies que poden estar amenaçades, espècies en el seu medi natural. Ara en parlem de tot plegat. En primer lloc, ho fem amb l'Alfonso Pera. Alfonso, molt bon dia.
Molt bones, què tal?
L'Alfonso és tècnic de camp, precisament, de la Fundació Trenca i un dels principals responsables també d'aquest projecte. Abans que res, hem de dir que la Fundació ja fa molt de temps que va néixer, no? Una fundació que té per tasca prioritària, bàsica, aquesta cura de la natura, no? I especialment de les espècies autòctones. Tu ens ho definiràs millor.
Sí, correcte, és tal com ho dius. Des de la Fundació Trenca duem a terme diversos projectes de conservació del medi natural amb espècies que principalment doncs, estan una mica amenaçades, o bastant amenaçades, com és ara el voltor negre i la tortuga mediterrània. També estem fent alguna cosa amb el tema del tour europeu aquí a Catalunya, però aquí només col·laborem una mica amb el tema del tour. Però tant amb el voltor negre com amb la tortuga mediterrània sí que són projectes que desenvolupem d'inici a la fi.
Una associació, una entitat de la qual ja vam parlar-ne també i que deu el nom a l'ocell, a la Trenca, un ocell, per cert, en perill d'extinció a la península Ibèrica, amb el qual també teniu doncs, projecte en col·laboració amb el Centre de Fauna de Vallcalent.
De Vallcalent, sí, correcte. Sí, amb el Centre de Fauna de Vallcalent fem cria en captivitat i després els polls s'alliberen, primer se fa una mica de hacking, un temps, i després s'alliberen per intentar que tornin a l'any següent, aquí a la finca de Torres Ribera, que és l'únic lloc de la península on tornen i es reprodueixen.
Projectes també de producció, comercialització d'oli ecològic salvatge de la marca, per exemple, de les Garrigues, o també altres projectes al Pirineu, o de custòdia, en aquest cas també col·laboració amb la xarxa de custòdia del territori, no? Tot plegat perquè aquí, a les comarques de Lleida, especialment, algú, hi ha altres associacions, evidentment, però algú també pugui encarregar-se més precisament d'aquesta conservació, no? De la diversitat biològica i de la fauna, que al final, si ens posem a veure, i com ho heu fet vosaltres, doncs es veu que bé, que hi ha exemplars amenaçats i que realment cal tenir-ne cura, no?
Sí, nosaltres el que intentem és, mitjançant intentem unificar pues, tot el que és una mica tot el territori, no? I si hi ha espècies, per exemple, com la tortuga mediterrània, que necessiten un espai per viure, doncs ho compaginem amb les nostres finques d'agricultura ecològica i duem a terme pues, això, un projecte d'agricultura ecològica, però que al mateix temps és com una reserva de fauna on animals o espècies, com en aquest cas la tortuga mediterrània, pot trobar un lloc per viure i reproduir-se. No?
Ampliem després la informació també sobre la tortuga mediterrània, en concret amb aquest projecte. Podeu trobar-ne més dades a www.trenca.org, sobretot a la tasca que fa aquesta entitat. Però ens centrem ara en aquest projecte ECO, Equip Caní per la Conservació. Què és, Alfonso?
Bé, ECO Trenca és un projecte que el seu nom és Equips Canins per la Conservació, i el que fem és, amb l'ajut d'unes gossetes ensinistrades, pues, buscar, en primer lloc busquem, principalment busquem la tortuga mediterrània per fer un cens i saber quantes tortugues tenim a la finca. I d'una altra banda, doncs, estem també començant, pues, petits projectes per detectar excrements de turó europeu, per donar suport al projecte de Turocat, que és un projecte de reintroducció del turó europeu a Catalunya.
Un projecte que es fa amb el suport, en aquest cas, de la Fundació Biodiversitat, que forma part del MITECO, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Reto Demogràfic, en aquest cas de l'Estat espanyol, i que bàsicament, doncs, com deies, no, es basa en aquest rastreig sobre el terreny de fauna i flora, que serveix al final en aquestes activitats de conservació. Com funciona el tema? És a dir, de quina manera els gossos, diguem-ne, que s'eduquen d'alguna manera també per trobar aquests rastres o aquesta fauna?
Sí, això és... al final és un gos ensinistrat per buscar una olor, no? Llavors, agafem una olor que, en principi, pel gos no té més importància, és una olor, diguem-ne, neutra, i mitjançant un ensinistrament li ensenyem que cada vegada que troba aquesta olor, doncs té una repercussió positiva per a ell, ja sigui joc, ja sigui menjar, o ja sigui carícies, o el que més li agradi al gos, no? En el nostre cas és simplement un reforç social de carícies i de jugar amb ell, no? I és així, se li presenta una olor i el gos aprèn que cada vegada que aquesta olor se troba, doncs té unes connotacions positives, i això fa que el gos tingui cada vegada més ganes de buscar i de trobar aquesta olor. En aquest cas és la tortuga mediterrània.
Si no em corregeixes, crec que són gossos adoptats o de centres de rescat, la majoria dels que venen, i no sé si hi ha alguna raça o alguna raça especial, diguem-ne, que es pugui dedicar o que tingui més olfacte en aquest sentit o que sigui més apte per dedicar-se a aquesta tasca.
No. En referència a les races, no n'hi ha una raça que puguem dir sigui millor que les altres. El que sí que és veritat, que n'hi ha individus que sí que són més diguem-ne, més, com ho diria, que són més propicis a fer aquestes tasques o que els agrada més treballar amb tu, i altres, doncs, no. Altres, doncs, els agrada menys o no els agrada gens, i els agrada, no sé, doncs, estar més estirats al sofà, visquen una vida tranquil·la o vigilar la finca o el que sigui. L'important és que el gos tingui ganes de treballar i ganes de buscar coses amb tu, no? Llavors, aquí no parlem tant de races com més d'individus concrets que tinguin aquestes capacitats, no? Aquestes aptituds. I nosaltres el que sí que fem és intentar, doncs, donar una segona oportunitat a gossos que, bueno, per lo que sigui, no han tingut una vida fàcil i han estat, pues, o abandonats o han viscut en gosseres o el que sigui, no? Això fa que, a vegades, pues, clar, no és el mateix agafar un cadell de petit i formar-lo des de ben petit, que tu ja saps més o menys com serà el resultat final, que no pas agafar un gosset o una gosseta d'un any i mig, que no saps quines vivències ha tingut abans, no? És un hàndicap bastant important, però aleshores també dona molta satisfacció, no? Veure com un gos que, entre cometes, potser ha estat abandonat o desitjat pel seu antic propietari, per lo que sigui, i veus com pot desenvolupar una feina, una tasca molt tan xula com és això, no? Contribuir a la conservació del medi ambient.
Són els herois per la biodiversitat, que els anomeneu també vosaltres, i al final és important això que dius, perquè s'ha de veure que al final són companys, no són meres eines de treball, i que, per tant, també es fa, d'alguna manera, un favor en tots aquests animals, perquè al final estan en el seu medi natural i bé, amb la companyia, no?, tota l'estona.
Sí, sí, És que al final és una mica tot, no? Coneix una mica l'ecologia de l'animal i ja sabem, no descobrim res si diem que els gossos són animals socials, que tenen un comportament social i unes habilitats socials pròpies de la seva espècie. Això indica que han d'estar, diguem-ne, en manada, en grup. El grup pot ser 4 o poden ser 2, o sigui, el guia i el gos, no? Llavors, això el que fa és que es creï un vincle molt fort entre el guia i el gos i a l'hora de treballar, a l'hora de buscar, això també li reporta connotacions positives a aquest animal, no? I evidentment, fins ara, la tendència, parlo d'uns anys enrere i tal, era, els gossos de treball, no? Com se coneixen, eren animals que, en la majoria dels casos, duien a terme una feina i quan acabava aquesta feina es guardaven en una canera o en un xenil, en un puesto, no? Però generalment no hi vivien amb el guia. Nosaltres, des de ja fa molts anys que fem això, 4-5 anys que fem això, des del minut zero, pràcticament, els gossos sempre viuen amb el guia, en aquest cas amb mi, no? Sempre estan amb mi i són, quan treballen, són, entre cometes, gossos de treball o companys de treball, com tu has dit abans, però quan s'acaba la feina són amics, són companys de pis, de vida, i estan a casa amb nosaltres, amb la família, amb els nens, sortim a passejar, i fem lo que fa una mascota, però clar, quan toca treballar, treballem com el que més, no? I em consta que d'un temps cap aquí això ja s'està produint i cada vegada més els gossos, diguem-ne, de treball, entre cometes, viuen a casa amb els guies, perquè això els reporta una tranquil·litat, una satisfacció amb ells brutal, a més del vincle que es crea, no?
Factor bàsic i crucial, i també per acabar d'exemplificar el que porten, i en la tasca concreta que porten aquests animals, els cànids, els gossos, són capaços de distingir, bé, moltes olors. Fins a quin punt? És a dir, el sentit, en aquest cas olfactiu, d'un gos està molt més desenvolupat que no pas, evidentment, del ésser humà o molts altres animals.
Sí, sí. Hi ha animals que tenen molt més desenvolupat el sentit de l'olfacte. El que passa és que potser són més difícils d'entrenar i d'ensenyar, no? I de tindre'ls a casa. Però sí, el gos té una capacitat brutal a l'hora de rastrejar i d'olfatejar coses, no? Podríem fer un símil, no? Que el nas del gos és com l'ull de l'humà, no? Llavors, si... A veure com ho puc explicar. El gos podria... Ara, les quantitats igual no són ben bé al detall, però per fer-nos una idea, un gos seria capaç de detectar, per exemple, una cullerada de sucre o una gota de sang en 100.000 litres d'aigua, per exemple. Fins a aquest punt està desenvolupat el nas del gos. També té un avantatge que té una memòria olfativa, és a dir, quan oloren una cosa i aquesta cosa els reporta algo positiu, aquesta olor es queda gravada com algo positiu per sempre ja, per sempre més. En canvi, també passa al contrari. Si tenen una experiència negativa en connotació amb una olor, aquesta olor, cada vegada que es presenti, també ells actuaran en conseqüència com amb una actitud de rebuig, no? I per exemple, nosaltres també podem... Nosaltres, quan estem en un puesto i n'hi ha una olor molt forta, el nostre nas se satura i deixem de percibir aquesta olor. Als gossos no, mai se li satura el nas, la capacitat olfactiva mai se satura. I a més, tenen una altra capacitat, que és, per exemple, nosaltres... un símil amb l'humà és que nosaltres cuinem, per exemple, i fem un estofat.
Sí.
I allà tenim els cigrons, la pastanaga, les verdures, no sé què. I nosaltres només olorem una olor, que és l'olor de l'estofat. En canvi, el gos pot diferenciar l'olor dels cigrons, de la pastanaga, de les verdures, de la carn, del xoris, etc, etc.
Per tant, diferència, característica i memòria, que és extraordinària, en aquest cas, en el cas dels gossos. Escolteu, ho recordo, que escolteu Radio Estel, la veu dels animals i la natura, i escolteu ara l'Alfonso Pera, que és tècnic de camp de la Fundació Trenca. Estem definint aquest nou projecte que té la Fundació, situada a les Terres de Ponent, a www.trenca.org, el projecte ECO, equip caní, que serveix per a la conservació, i per a identificació de fauna. Normalment es fan servir també el que són paranys fotogràfics o altres tipus de seguiment com GPS, però en aquest cas es fan servir aquí els gossos que conviuen, com hem dit, doncs amb els membres, en aquest cas de la Fundació també, que duen a terme aquesta tasca. De totes aquestes dades que poden treure en aquest cas els gossos, com puguin ser, entenc, rastres o fins i tot excrements, no? O fins i tot animals concrets, després què se'n fa?
Bé, en el cas de què ens ocupa de la tortuga mediterrània, nosaltres duen a terme un cens. El que fem és, amb el gos, buscar les tortugues, i després doncs les mesurem, les pesem, fem la lectura del xip si ho porten, i amb aquestes dades elaborem un cens anual i sabem l'estat de conservació de l'espècie.
Mm-hmm. D'aquí suposo que, evidentment, doncs, en podeu derivar estudis i també consells, no?, a l'hora de la conservació d'aquestes espècies.
Sí. Nosaltres el que fem és aquests resultats, com que són públics, doncs qualsevol persona que estigui fent un estudi sobre aquest animal, aquesta espècie, ens pot demanar les dades i nosaltres les compartim sense cap problema. De fet, n'hi ha persones que estan treballant amb el tema aquest de la conservació de la tortuga mediterrània a Catalunya, sigui a Terres de l'Ebre, al Delta o a l'Albera, que quan requereixen d'aquestes dades, pues, se li passen. I ells ja fan un estudi més consensut, no? més a fons. Nosaltres l'únic que fem és un cens, que és valuós, però no deixa de ser un cens per saber com està evolucionant aquest projecte de reintroducció, per saber si tenim molta mortalitat o no, o tenim molts juvenils, moltes postes, etcètera, etcètera.
Hem parlat de dues espècies, la tortuga mediterrània, en aquest cas, i el turó europeu. No sé si això s'estendrà a més espècies, també, i quins objectius, més o menys, hi ha d'aquest projecte?
Bé, la idea és obrir una mica el ventall i començar més a... O sigui, el pit es pugui començar amb... a buscar restes d'avifauna col·lisionada amb els aerogeneradors, ¿vale? en parcs eòlics. I això seria per fer estudis d'impacte mediambiental d'aquest tipus de generador.
Mm-hmm. Doncs perfecte, Alfonso. Esperem que tot aquest projecte també evolucioni, perquè al final és per a la conservació, especialment de totes aquestes espècies que poden estar en perill. Fins i tot n'hem parlat moltes vegades també del que suposen aquests aerogeneradors o línies elèctriques per als ocells, per altres, per molts organismes. No sé si abans d'acabar vols fer alguna consideració o també emplaçar la gent a que pugui col·laborar d'alguna manera amb aquests, a part d'informar-se, també que pugui col·laborar d'alguna manera amb aquests projectes o amb la Fundació Trenca.
Bé, jo més que col·laborar directament amb la Fundació Trenca, que evidentment estem oberts a tot tipus de col·laboració, jo el que diria és que les persones, la gent, la societat, tinguéssim més en compte la natura i que no pensem que vivim en les ciutats o en el nostre pis i que el món s'acaba quan s'acaba el carrer. No, el món no s'acaba al final del carrer, al contrari, el món comença al final del carrer. Llavors, hauríem de fer un pensament tots plegats de tindre cura de la natura, dels ecosistemes i no abusar de, pues, tal com estem fent ara, no? D'abusar de combustibles fòssils, de plàstics i d'històries, perquè al final ens quedarem sense recursos i això no es recupera d'un dia per l'altre.
Ho hem dit moltes vegades i acabem amb aquest emplaçament també, al final hi va la nostra supervivència, és a dir, relacionem el que és tant escalfament global com la cura dels hàbitats de la natura i dels animals, cosa que no pot anar separada una cosa de l'altra, i que també aquest augment o pèrdua de biodiversitat afecta al final també a la nostra, al nostre entorn i fins i tot al nostre clima, i per tant n'hem de tenir una mica de cura. Fet aquest esment, i també el fem nosaltres, aquest altaveu aquí al nostre programa La Veu dels Animals i la Natura, avui us ho ha fet l'Alfonso Pera i hem definit una mica el que és la tasca de la Fundació Trenca, de la qual en podeu trobar més dades al seu lloc web, trenca.org, www.trenca.org. Alfonso, moltíssimes gràcies també per ser aquí avui amb nosaltres.
De res. A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La Veu dels Animals i la Natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Continuem amb aquest inspiradíssim oratori El Pessebre de Pau Casals. Escoltem ara el plor de l'infant Jesús. En Joan Alavedra expressà:
O plor que penetra el món, enmig del seu som pregon, el cor de cada home plora. Qui cau dels ulls adormits, lliscant pel rostre rendits? Quina tristesa els acora! També cau dels ulls del cel, llàgrima de llum, l'estel, que es fon a dins del pessebre en l'infant que l'ha cridat, així que els ulls ha vedat, ferint d'esclat la tenebra.
Escoltem ara els cors del Conservatori de Puerto Rico.
Yeah.
I com a cloenda, un immens glòria a Déu. A retrobar-nos, si Déu vol, i fins aviat. Molt bones festes des d'aquí, la veu dels animals i la natura. I, com sempre, a Ràdio Estel.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Quin impacte tenen les llars sobre el canvi climàtic?
Bé, a Catalunya les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les llars només representa un 5% del total de les emissions. Però què s'inclou en aquest 5%? Principalment i bàsicament només el consum energètic, que és principalment electricitat i gas natural, i no s'inclouen molts altres activitats que fem a les llars. Per exemple, el consum dels aliments té un impacte, però es comptabilitza en l'impacte de l'agricultura. I aquest representa un 13% de les emissions. Tampoc s'inclou la resta dels consums que inclou que fem a les llars, no? I tot això s'inclou l'activitat industrial. I en part, a més, no es comptabilitza perquè les emissions s'han fet fora de Catalunya. Llavors ja ho comptabilitzen l'activitat industrial dels països que són productors d'aquestes substàncies que consumim. i tampoc s'inclouen les emissions dels residus que generem a les llars. Per exemple, el metà dels abocadors i les emissions de les incineradores representa el 7% de les emissions que fem a cada dona. Així doncs, hem d'intentar estalviar a casa, sobretot a nivell energètic, a nivell de calefacció o refrigeració, però no ens hem d'oblidar que l'impacte ambiental es genera també més enllà del consum energètic de les llars.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Prevenir accidents en els nostres animals de companyia. Quins són els consells més importants que hem de tenir en compte quan sortim a passejar amb el nostre gos per la ciutat?
A les ciutats, la circulació viària, els sorolls, les aglomeracions de persones es poden convertir en situacions de risc mentre passegem amb el nostre gos. És molt important portar-lo sempre lligat per la via pública amb la corretja o l'arnès i identificat, com obliguen les normatives vigents. Davant una situació inesperada, no portar-lo lligat pot provocar la seva fugida amb un trist desenllaç. Mereixen atenció especial els equipaments i els espais destinats al seu esbarjo i socialització, instal·lats a les ciutats. En aquests espais, els gossos sí que poden anar deslligats, però cal que sempre els tinguem sota el nostre camp de visió. Consulteu al vostre ajuntament les normatives de tinença responsable.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa d'avui. Us desitgem un bon Nadal i us esperem el proper dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura.
Falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.